Passen 30 minuts de les 7 de la tarda, són per tant 8:15, i com sempre a aquesta hora i acompanyats d'aquesta sintonia obrim el Saló de Fumadors. El Saló de Fumadors amb els dos nostres contertulis habituals, que són Joan de Sagarra i Josep Martí Gómez. Joan, Josep, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Josep, per molts anys, per cert.
Moltes gràcies.
Avui és Sant Josep, tot i que el fet que no sigui festa el fa passar així una mica com desapercebut.
M'encanta del dia.
És... Quin remei.
I a més avui entrevistant el Manolo, que ara em fotran allò, que si soc de l'Espanyol, que si vaig a segona, que si és un club per desaparèixer. Un dia tràgic.
Entrevistant el Manolo Vázquez Montalbán, que és el nostre convidat d'avui. Senyor Vázquez Montalbán, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Moltes gràcies per haver acceptat la invitació de venir al Saló de Fumadors. Crec que tant Joan de Sagarra com Josep Martí Gómez tenen moltes ganes de preguntar-li i de demanar-li sobre mil coses, però si em permet... Bé, no cal que presentem massa a Manuel Vázquez Montalbán, que és prou conegut dels nostres oïdors, és escriptors, periodistes, articulistes, analista, podem llegir-lo a través dels seus innombrables llibres, els seus articles a la premsa quotidiana. En canvi, no se'l veu massa, i per això li agraeixo especialment que sigui aquí avui, no se'l veu massa en els mitjans audiovisuals. És ben cert, eh? No, per la televisió, que surt tant... tantes vegades tanta gent, vostè no hi surt massa, i a la ràdio tampoc no se'l sent massa freqüència. No sé si té alguna qüestió.
De tant en tant, no és una qüestió de càlcul. Va haver un moment en què sí, sortia perquè em demanaven opinió sobre el sarpullido de Cerezo en Màlaga, o sobre què passava a Nicaragua, o sobre com es feia la crema catalana, que per cert és un plat d'avui, és un plat típic de
Sant Josep.
De Sant Josep.
El crema de Sant Josep.
Per tant, hi va haver un moment en què vaig tallar, i quan em criden perquè doni la meva opinió sobre tantes coses, dic que hi ha especialistes per això, no? Hi ha també especialistes de crema catalana. I he deixat una mica d'aparèixer, però quan faig la promoció d'un llibre, doncs evidentment surto a la televisió, surto a la ràdio.
A propòsit de mitjans de comunicació, fa pocs dies, fa un parell o tres de dilluns, a la seva columna del País, de la contraportada del País, vostè feia una referència sobre aquesta societat de la informació, de la molta informació que ens envolta, i deia que els mitjans de comunicació en temps d'opulència comunicacional demostren tota la seva misèria, incapaços de recordar-nos dia a dia els conflictes que continuen existint encara que no surtin publicats, molt menys verificats per les televisions, i entre totes elles per la CNN, que s'ha fet de les dones afganes víctimes dels talibans i dels kurds víctimes de Saddam Hussein i de les armes del govern d'Aznar i dels independentistes de Timor i dels indígenes de Chiapas. Molta informació i poc coneixement, potser, oi?
Bé, la informació és una mercaderia, i llavors hi ha un espai determinat per les mercaderies. Cada vegada cada dia es fa una selecció, i les que ja han acabat com a mercaderia desapareixen. I llavors la gent que té una mica la impressió de que la veritat i el que realment existeix és allò que apareix als mitjans de comunicació, pensa que les desgràcies del món han desaparegut pel fet de que no s'hagin convertit encara, no siguin encara mercaderia. I de sobte torna altra vegada el conflicte i sembla quasi bé un abús de confiança del receptor, no? Perquè ja estava tranquil, ja pensava, no, això de l'Afganistan s'ha arreglat perquè no diuen res, no? O això d'allà també, i en canvi no és així. Jo per això proposava que la darrera pàgina dels diaris fos un inventari de les qüestions pendents.
Fa molts anys vostè va escriure un llibre, Informes sobre la informació, que dibuixava una mica la panoràmica dels mitjans d'informació en aquell moment. Qui mou els fils ara, els fils, en realitat, els grans fils d'aquesta tramoia comunicativa a nivell del món?
Els grans centres de concentració multimediàtics de caràcter internacional, les multinacionals que acaparan més informació moltes vegades que els estats, i serveis d'informació que no han de ser de l'envergadura de les obres de l'ECARRE, sinó que poden haver serveis d'informació municipals, i no ho dic com a exemple, vull dir, l'Ajuntament de l'Hospitalet pot tenir el seu servei d'informació. Totes aquestes xarxes tenen una capacitat de generar informació i de filtrar-la molt forta, i llavors moltes vegades l'informador, no sé, que tingui una gran voluntat o que ja tingui un gran predicament previ, doncs és un receptor de la informació que a la seva vegada passa al receptor real cada dia.
No, pregunta-li tot això que li volies preguntar sobre l'Espanyol i aquest dia terrible que tens avui. Perquè
ja el trauré, no,
és que el Manolo ha tancat en primera amb un tema tan fort que jo crec que...
En èpoques de vaques flaques i jo mai t'he parlat de l'espanyol.
En el Manolo hi ha un contenciós que ell sempre ha somiat ser delanter centro del Barça. És el somni frustrat d'ell, a part de bailarina del Bolsoi, ser delanter centro del Barça. I un dels meus somnis és ser defensa central de l'Espanyol per no deixar-li tocar pilota. Però em sembla que ens ha passat el temps d'això.
L'altre dia vaig saber per què tu ets de l'Espanyol.
Vaja!
M'ho va dir un del teu poble. Em va dir que es quedava una època que havia molts jugadors del Castellón a l'Espanyol i que això generava un pont de curiositat.
No, el meu és anterior.
Eh?
El meu és anterior.
És anterior. Bueno, llavors és més complicat.
Escolta, ja que parlem d'això, digues quatre coses sobre l'Stoichkov.
Sobre?
L'Stoichkov.
És el búlgaro que tots llevamos dentro, no?
Però realment ha estat utilitzat, és un personatge
bon noi,
des de l'anunci del iogurt fins al Núñez, sí. Se l'estima molt, eh?
Aquestes figures utilitzen i són utilitzades. Quan va caure el Cruyff, l'Stoichkov es va oferir també per arribar sota l'arc triomfal, per dir el proscrit del Cruyff retorna al club i és una victòria del Núñez i del Stoichkov, no? I ara, doncs, quan s'ha produït la inversió, doncs Stoichkov dona la volta a l'argument i diu no, és que l'únic real entrenador és el Cruyff perquè està en contra del Van Gaal i del Núñez. Jo, davant de prendre partit entre el Núñez i l'Stoichkov, jo prenc partit per l'Stoichkov, i entre el Van Gaal i l'Stoichkov també, però en canvi en altres casos no seria d'aquesta opinió, perquè en cert sentit el jugador d'aquesta edat és la part més feble, no? Encara que sigui molt relatiu feble, un jugador que ja porta una llarga trajectòria com una primera figura.
Carvalho ha estat aquests dies, m'han dit que està concentrat, recluït a un balneari de la Garriga.
Sí, tant, és de... Hi ha gent que de tant en tant va fer exercicis espirituals o es confessa dels seus pecats i jo de tant en tant has d'anar a fer aquestes coses.
I què feia?
Què feia o què no feia?
Què feia en el balneari de la Garriga?
Doncs el de sempre, escriure deutes de col·laboracions i preparant coses noves i menjar poquíssim i estar en remull tot el dia.
I escriure el llibre sobre Cuba? Estic
encara acumulant material i començant més o menys a fer un disseny del llibre.
Parla'ns d'aquest llibre sobre Cuba. Hi ha qui diu que és una biografia del Fidel, que és una cosa general, o que, com el tens programat?
No pot ser una biografia del Fidel, perquè, de fet, en cert sentit, la biografia que es pot fer del Fidel ja està feta, l'ha fet el Tapeixut, o Stutz, que és una apòcope de Schulberg, em sembla, que va ser un periodista del New York Times, que ha fet fins ara l'exposició vital del Fidel més amb més dades, no? Encara que amb molts errors interpretatius de caràcter ideològic, però és fins ara un treball total, i la biografia del Fidel s'haurà de fer quan es pugui fer un balanç, i Fidel encara no ha donat, jo crec, un sentit total a la seva executòria, no? Encara és una obra oberta. El que jo faig és una o tracto de fer, el llibre es titula segurament, quasi bé segur, i Dios entró en l'Havana. I parteix d'una reflexió, és a dir, fa 100 anys els anarcos i els socialistes utòpics i els científics deien que no volien més déus, ni més patrons, ni més tribuns, no? Ni més reis. I acaba el segle, i per salvar-se una revolució com la cubana necessita que vagi el papa. Vull dir que això invita, almenys com a punt de partida, a fer una reflexió sobre què significa la raó al final d'aquest segle.
I què significa?
I què significa?
Doncs fins que no acabi el llibre no ho sabré. No ho sabré, no? Però espero almenys arribar a algunes conclusions que almenys ens serveixin a mi mateix. Lògicament estem tots instal·lats d'una certa categoria de raó pragmàtica i ens hem de defensar una mica de cara a aquesta tendència. Jo crec que Fidel està fent moltes concessions en aquest territori per salvar una cosa que ell estima per sobre de tot, que és la seva revolució, en un moment molt, molt discutit i molt discutible, i una de les claus d'aquesta trobada entre Fidel i el papa me la va donar un famós escriptor, el nom no el diré, però que coneix molt bé el Fidel, qui em va dir: mira, de hecho este es el encuentro entre dos grandes defraudados, uno que se ha dado cuenta que la revolución no es como la esperaba, y otro que desde que ha caído el capitalismo, el comunismo, ha comprobado que hay menos gente en las procesiones en Polonia.
No està mal vist. Que no està mal vist.
Sí, és d'un cinisme impressionant.
Vale.
O sigui que el papa és... salva la revolució cubana, en aquest cas.
No, de moment no. Ha fet un favor de trencar el bloqueig. No? O sigui, gràcies a aquest viatge el papa Fidel ha aparegut a les televisions de tot el món i feia temps que, com es diu, no xupava càmera, no? I quan xupa càmera a les reunions iberoamericanes sempre apareix l'Aznar tant de que almenys el tros que arriba, doncs, tractar de que el Fidel no apareixi o discutint la seva corbata o coses d'aquestes. I en canvi, gràcies a la visita del papa, i, doncs, ha aparegut. Jo hi era allà, quan els dies abans de la rebuda del papa i tota l'estada, i va ser espectacular com va donar la volta a Fidel aquest aconteixement. Es va convertir en l'anfitrió, va fer una locució de 7 hores parlant a la gent i dient-los inclús què havien de dir a les trobades. Aquí havien de dir viva i aquí no l'havien de dir viva. És a dir, va fer tota una pedagogia per demostrar que ell era realment el receptor del papa. No? I jo crec que va ser una victòria mediàtica impressionant de Fidel, amb totes les dificultats que té Fidel per obtenir victòries mediàtiques.
Però, escolta'm, perdona, però jo almenys, jo no hi era, però quan vaig veure a la televisió l'arribada, hi va haver un discurs del Fidel, que és quan va llançar tot allò contra Espanya i tal que qual, i després hi havia totes les matitzacions, hi havia la cara del papa, i el papa, per exemple, l'havia vist quan cantava amb el Bob Dylan que s'adormia, però aquí estava amb un ull bastant despert i se l'escoltava. Se l'escoltava. I després el papa va dir tres o quatre coses i va donar la sensació que el primer combat per punts l'havia guanyat el papa, més que el Fidel.
Bueno, el papa va anar... El papa, jo crec que de cara a la que volia Fidel, tots dos han tingut el que volien, no? En cert sentit, l'església cubana des d'ara tindrà una certa llibertat de moviments, no tanta com volia, però una miqueta més. I una certa expectativa de que de cara al futur i a la transició doncs pot tenir un paper com a element vertebrador d'una societat civil, que sempre és el més difícil després d'un canvi de règim d'aquestes característiques. No? I aquest és el somni estratègic de l'església cubana, que sempre ha estat una església de segona categoria. De segona categoria en el sentit següent. És a dir, és molt, molt, molt més important la religió afrocubana a Cuba que els catòlics. Els catòlics, la jerarquia catòlica sempre s'ha vist a Cuba o com a espanyola, pràcticament fins als anys 20 o 30, o com molt connectada amb el poder i molt poc connectada amb la societat de base. No? I per tant, retrobar un sentit d'església popular li costarà. Però pot tenir aquest caràcter de un moment de transició, doncs, acceptar un paper d'element vertebrador d'aquesta societat civil i sense somni.
Pot ser que l'església cubana, en un moment postcastrista, tot el paganisme derivi cap a una església més sud-americana? O sigui, que es produeixi un fet
sí,
semblant a...
És que aquest segle que ve assistirem a un mercat de les religions realment que no ens podem... Hem viscut, nosaltres encara tenim al cap els protestants i els catòlics, els budistes i els mametanos, però és que estan sortint religions de disseny, aquestes religions brasileñes o nord-americanes, que són que plantegen una mercaderia al mercat esplèndida, vull dir, plena d'atractius. I la competència de cara al segle que ve serà una competència mediàtica, i com de fet la religió complirà amb aquesta evolució del segle un paper de píndola de la tranquil·litat espiritual o per ajudar a perdre la por davant la mort, doncs aquelles religions que siguin més brillants, més colorístiques, que facin una oferta de consum més atractiva, segur que tenen molt a dir, i aquest segle doncs serà una autèntica batalla dins del mercat de les religions.